Ciudades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner i Helena Fontana, que avui no ens pot acompanyar. Aquesta setmana trencarem un poc l'estructura habitual del nostre programa, ja que volem agrair al nostre convidat, Armand Tiagui Pedrós, el fet d'haver triat el programa de Pleiades per a presentar el seu nou treball d'investigació anomenat Glossari Escultòric, termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el ferro i la pedra. En aquesta ocasió no sols comptarem amb la intervenció de l'autor del treball, sinó també amb els coeditors del mateix. El director de l'àrea de promoció i normalització lingüística, en representació del Vicerrectorat de Cultura de la Universitat Politècnica, José María Meseguer, i el director d'Edicions Documenta Balear, Antoni Guiscafré, que ens acompanyaran en la presentació del llibre per via telefònica. Benvingut, Armand.
Moltes gràcies.
El nostre convidat, Armand, naix a Gandia, la Safor. És doctor en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. L'any 2003 va publicar el llibre Vocabulari de talla en pedra a la UPB, resultat del treball d'investigació amb què va aconseguir el diploma d'estudis avançats. També ha publicat diversos articles d'opinió en diaris i revistes especialitzades, tant nacionals com internacionals. Actualment, col·labora amb l'Institut de Matemàtica Pura i Aplicada de la Universitat Politècnica de València en el tractament de diferents tipologies de materials per estudiar el seu comportament sota diferents condicions físiques. Armand, l'any 2006 vas obtenir el grau de doctor amb el treball que ara s'ha publicat amb el títol Glossari Escultòric, termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el ferro i la pedra. Per què vas triar aquest camp temàtic per a l'elaboració de la tesi doctoral?
Bé, jo pense que més aviat podríem parlar de la temàtica del glossari en si. Primer que res, caldria dir que una de les premisses principals de l'escultura és que s'ha basat en la transmissió oral dels coneixements, no només de l'escultura, sinó de l'art en general. I clar, aquesta transmissió oral dels coneixements sobretot tenia la seva importància en una societat amb una activitat gremial important, però clar, que no és el cas perquè això fa ja uns quants centenars d'anys. I sobretot el que a mi m'interessa ressaltar és que ha sobreviscut en certa manera aquesta mentalitat de preservar els coneixements sense comunicar-los a ningú. O sigui, segueix existint la tendència de no comunicar l'experiència pròpia, amagar-la, perquè en certa manera és comprensible però no justificable que la vida de l'artista, que és molt solitària, que és un treball d'investigació continua durant tota la vida en la búsqueda del que seria el llenguatge propi de l'escultor o del pintor i demés, en certa manera pues, la gent és molt reticent a comunicar les seves pròpies experiències perquè, clar, estàs donant, facilitant teòricament el treball a una altra persona. Però, bueno, la transmissió oral dels coneixements d'aquesta manera ens diu que hi ha com si diguérem, queda en l'aire una gran part dels coneixements, de descobriments que s'hagin pogut fer a raó de l'experiència de cada un dels artistes i de destreses tècniques, coneixements en general, i que, com diem, s'ha transmès generació rere generació de forma oral. Té les coses bones i les seves coses roïns. Les coses bones és que fins avui en dia han arribat aquests coneixements. I les coses roïns és que estem en perill de tota aquesta informació perdre's o desaparèixer. I ahí és on entra la funció del glossari. Que el glossari el que intenta és glossar tots aquests termes, com diu el títol, que és termes relacionats amb el treball de la ceràmica, el ferro i la pedra, és glossar tots aquests termes i plasmar-los per escrit per a deixar constància de la seva existència. El llibre, pues, bàsicament, conté uns 407 termes que estan il·lustrats per unes 710 imatges. Per tant, cada terme compta pràcticament amb una, dues, tres imatges que descriuen en tot moment el que s'està, bueno, el que està descrit, el que està escrit. I està organitzat a partir de una estructura en 12 punts on se contemplen tot allò relacionat, no només està classificat alfabèticament, sinó que se contemplen pues, conceptes generals que són aplicables tant al camp escultòric, en concret tant de la ceràmica com el ferro de la pedra, i que, sinó que és aplicable, és extrapolable a totes les disciplines escultòriques. Després hi ha pues, alguns altres apartats, com poden ser accions de treball, infraestructura, seguretats personals i coses així, i tot això crec que és lo important, que no només s'ofereix una classificació de cadascun dels termes, sinó que s'aporta la meva visió personal sobre el treball amb cadascun dels materials, en la meva experiència com a escultor, en el contacte amb altres escultors, i bueno, tot, en general és producte de la meva experiència durant temps i temps de recopilació d'informació i de més.
Bé, i aquest llibre tan interessant que ens estàs descrivint no és la teva primera publicació en valencià, perquè ja l'any 2003 vas publicar un vocabulari de talla en pedra, i des d'aleshores has continuat publicant en valencià. Com creus que contribueix aquest nou llibre a la promoció de la llengua en el món de l'ensenyament?
Jo crec que és clau que li donem a la llengua el paper que es mereix, i que totes aquelles publicacions que vagin adreçades a l'ensenyament, no només fer-les en castellà o en qualsevol altra llengua, sinó que hi ha que potenciar en tot moment el que siga també valencià, i que s'utilitzi d'una forma completament normal i que pugues tindre la informació a la qual dirigir-te per a poder estudiar els coneixements de la forma adequada.
Fins i tot ahir mateix, quan estàvem preparant l'entrevista, doncs hi havia un company que estava treballant al CAF, que és Josep Ferrero, crec, i ens va comentar que on podia trobar el glossari, perquè estava molt interessat, perquè deia que estava molt bé, és de Belles Arts, i aleshores diu que aquest llibre està molt, molt bé, no? Aleshores, on podem trobar-lo i això? Doncs mira, dic, demà ho escoltes i així t'assabentes un poc de què et contarà el mateix autor, doncs tot el com l'ha pogut produir, i a més on pots trobar-lo, o sigui que ja tens ahí potencials.
Potencials que
exactament. Aleshores, no sé si ho has comentat del tot, però ens agradaria un poc que ens digueres la metodologia que has utilitzat per al recull dels termes del glossari escultòric. I ens has dit que és una transmissió de tipus oral, però com ho has fet? De quina sistematització vas a aplicar, per exemple?
Jo crec que el punt clau del glossari ha sigut la recopilació. La recopilació de tots els termes relacionats amb cadascuna de les disciplines. El criteri que he seguit ha sigut bàsicament el que comentàvem al principi, que és el treball, l'experiència pròpia en els materials i sobretot el contacte amb altres escultors, perquè no tot el món és reticent a comunicar els seus coneixements, sinó que dins de la quantitat de gent en la que pots parlar, doncs hi ha gent que sí que és més favorable a aquest tipus de... Però bàsicament, inicialment, no m'he senyit a criteris alfabètics, sinó que això ja ha vingut posteriorment, i sobretot està basat la metodologia en la necessitat en el procés de treball, que en cadascuna de les disciplines és diferent. És a dir, en la ceràmica, el ferro i la pedra són tres materials diferents, se treballen de forma diferent. La ceràmica se treballa des d'un sistema additiu, és a dir, que vas afegint material per aconseguir el volum o l'escultura. La pedra és subtractiu, que és tot el contrari, que vas eliminant material per aconseguir l'escultura, i el ferro també, però encara que la ceràmica i el ferro se treballen en el mateix esquema de treball, són materials molt diferents. Un és a partir de la soldadura, reblats i coses semblants, i la ceràmica pues, és a partir del modelatge, del buidat en motlles i demés. Però cadascú té les seves peculiaritats, però bàsicament... segons les necessitats de treball.
Per tant, vull dir, estem davant d'una obra que no només té un valor com a un recull de termes escultòrics, és a dir, té un valor lingüístic o documental, sinó que també tindria un valor bastant pràctic, imagina jo, per a les persones que es dediquen a aquest treball, no?
La veritat és que sí, perquè... a l'hora de fer la tesi o ja el treball d'investigació, el que vaig plantejar és que tinguera una utilitat, que no fora una tesi doctoral com tantes hi ha, que se queden en la prestatgeria i d'ahir no es mouen, només que ocasionalment quan algú va a buscar alguna cosa relacionada amb estructures, metodologies i objectius de treball i coses així, sinó que fora una eina que poguera aprofitar sobretot a l'alumnat de Belles Arts, perquè quan jo ja vaig començar fa uns quants anys, bueno, ja els vaig acabar els estudis de Belles Arts, sí que tenies aquesta problemàtica, que és el a on adreçar-te per a poder trobar tota aquesta informació que sí que pot existir, bueno, sí que existeix algo, però no va adreçar directament a este camp de treball, sinó que és una cosa amb una visió més historicista, amb una visió més industrial, i clar, ahir te trobaves amb que la necessitat que tu tenies no la podies trobar directament, sinó que tenies que anar tocant diferents coses per a poder arribar a trobar el que t'interessa. I el glossari és el que té, que se centra en tres disciplines en les que pots trobar tot allò relacionat amb tant els continguts que serien tècnics com a la repercussió d'aixòs continguts tècnics en el que seria l'expressió plàstica que se pot aconseguir en els materials per a poder arribar a l'escultura final.
I ara, per exemple, com a tot bon treball de camp, no? Primer fas el recull de termes i després hauràs hagut de contrastar amb algunes fonts, no? Quines fonts has utilitzat?
Totes les que m'han caigut a mà. Ha sigut complicat, bàsicament, perquè no existia bibliografia específica sobre el tema, i menys encara en valencià. I llavors sí que vaig poder consultar alguna bibliografia específica, però clar, fent l'extrapolació a el que seria el camp artístic en cadascuna d'aquestes disciplines i més o menys poder traure algo interessant. Després revistes, publicacions de l'àrea de treball específica, els centres terminològics també van col·laborar en tot el que van poder o el que van saber, perquè ells també es trobaven amb el mateix problema, que era la especificitat del glossari. Primer en el vocabulari de talla en pedra i després amb aquestos. I lo típic, diccionaris enciclopèdics, i sobretot també contrastar amb altres companys de disciplina escultòrica el com se pot arribar a... Bueno, contrastar és que contrastar al 100% una tradició oral pues, se pot fer fins a cert punt. Arriba un moment que t'has de llançar i veure què és el que pot eixir.
Bé, i amb quina mena de dificultats t'has trobat en el moment en què t'has posat a recollir i documentar els termes? Quins obstacles has trobat en el camí?
Home, la veritat és que les dificultats són el que estàvem comentant, és accedir a la informació, és a dir, sí que existeix, fins a cert punt existeix, però no està transformada de la forma adequada per a poder-la utilitzar, per a poder-la aplicar. Llavors, la principal dificultat ha sigut, si ja és complicat trobar-la en una altra llengua, pues en valencià encara resultava més complicat i era inevitable el que tota aquesta informació se tinguera que basar a partir de traduccions. Però la principal dificultat ha sigut això, el trobar algun organisme o algun llibre específic o algun diccionari en el que apareguera exactament el que estaves buscant, perquè com és producte la majoria d'una tradició oral i a lo millor pues, alguna deformació professional, pues, no resultava excessivament fàcil el poder-ho contrastar. Clar. I el poder trobar, accedir a tota aquesta informació.
Sí, a més, perquè ens comentaves, no?, que hi ha una mica entre la gent que diguem, té aquesta tradició, continua aquesta tradició oral, hi ha una mica aquesta mentalitat com de secret professional, no?, que no volen
sí, home, en
compartir fàcilment aquesta informació.
Efectivament, en les societats gremials era la diferència entre menjar o no menjar. El que estava dins del gremi, que estava protegit, que feia les seves proves d'accés i demés, els seus treballs magistrals, o com se diguera exactament, era la diferència entre entrar en un gremi, poder treballar per a guanyar-se la vida, i llavors tots aquests coneixements que adquiria no els comunicava, perquè si no estava solucionant-los la vida a una altra persona. I com normalment es quedem més en lo roïn que en lo bo, doncs aquesta mentalitat ha arribat als nostres dies d'aixa manera tan peculiar.
Ja no hi ha gremis, però la mentalitat gremial continua, no? Podem dir,
efectivament. Del món de l'escultura, segons diu tot el món, i és molt complicat, no viu ningú. Per tant, el guardar-se tots els secrets com a si depengués la teva vida en això, pues, personalment a mi no em sembla bé, però bé, cadascú que faça el que considere.
No, però és millor que la informació circula, clar que sí.
Val. Mirant un poc el glossari escultòric, que és, la veritat està molt, molt, molt bé, i amb les il·lustracions que ja també són molt, molt interessants per veure cada eina o els tipus de materials que podem veure, doncs ens han cridat l'atenció un poc que apareixen alguns utensilis per a treballar els materials com els soldadors o els discs abrasius, que podien considerar-se més nous o moderns. Ja, un poc ja parlant de l'aplicació, com deies tu, pràctica, no? Què creus que poden aportar aquestes eines a l'escultura?
Pues la veritat és que jo crec principalment que el que fan és facilitar tot el treball de l'escultor, perquè són aparells, eines i màquines que no existien anteriorment. I per tant, tota aquesta tecnologia nova aplicada al món de l'escultura el que fa és que l'escultor pugui assolir noves fites tècniques, i aquestes fites tècniques puguen revertir en la significació posterior de l'escultura. És a dir, coses que eren impossibles o eren impensables de fer 10, 20, 30 anys, i no parlem ja 40 o 50 anys, pues evidentment això dona a l'escultor més possibilitats i un ventall més ample de possibilitats tècniques que poden convergir en la significació de l'escultura o del llenguatge propi de l'escultor o com vulguis dir-li.
Sí, perquè generaria noves realitats i podíem aplicar conceptes que abans no aplicàvem, aleshores l'hauríem d'incloure, no? El glossari l'hauríem d'augmentar, aleshores.
Tant a nivell d'utensilis de treball com a materials, que hi ha materials que eren impossible treballar, bàsicament perquè no se coneixia la ferramenta adequada per a poder-la aplicar per a poder treballar material. Uh-huh.
Bé, com hem comentat, adés, en la publicació del glossari escultòric hem escoltat que participen com a coeditors el Vicerrectorat de Cultura i Edicions Documenta Balear. En aquest moment tenim a l'altre costat del telèfon a José María Meseguer, que és el director de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la UPB. Aquesta àrea s'encarrega d'organitzar activitats de promoció del valencià i convocar ajudes per a l'elaboració en valencià de publicacions universitàries, tesis doctorals i projectes de final de carrera. Benvingut, Pepe.
Hola, bon dia. Què tal, Elisa?
Molt bé, molt bé. Encantats que hagis pogut participar. A veure, Pepe, volíem fer-te una sèrie de preguntetes. Mira, entre les iniciatives que du a terme l'àrea, quines accions s'estan actualment fent per tal de promocionar la llengua a la UPB?
Bueno, abans que res, volia saludar a Armand i felicitar-li per el seu llibre, per el seu glossari, que és pues, jo que sé, un treball molt, molt elaborat, i jo pense que ha quedat finalment pues, esplèndid, no?
Bon dia, moltíssimes gràcies pel que estàs dient, la veritat.
Molt bé. I, bueno, respecte del que em preguntes, Elisa, pues la veritat és que fem molta feina, no? I contar així coses en poquet de temps pues seria, a lo millor, un poc apurat. Jo sí que voldria, com està relacionat en el treball d'Armand, sí que volia destacar pues les convocatòries d'ajudes que fem per a diferents activitats del PDI, del personal docent investigador, d'administració i serveis i dels estudiants de la universitat, no? I perquè pense que possiblement siga el que arriba més en el sentit que intenten donar nosaltres de facilitar el que l'ús del valencià siga el més fàcil, no? I siga possible en la universitat, no? I, bueno, pues n'hi ha diferents tipus d'ajudes, pues, a manuals, a tesis doctorals, a projecte final de carrera, activitats de promoció del valencià sí, en general, i, bueno, pues si teniu interès en alguna d'elles en particular i la gent que escolte ho pot consultar, pues en la pàgina web de l'àrea trobareu tota la informació que tenim sobre aquest tipus d'ajudes.
Bé, Pepe, bon dia. Jo sóc Toni. Jo volia preguntar-te, pel que fa a la publicació de manuals, vocabularis, treballs d'investigació, tesis doctorals, és a dir, aquesta mena d'eines d'investigació, de docència, quin és el procediment que s'ha de seguir perquè arribi a publicar-se un treball com este glossari escultòric que presentem avui?
Bé, bueno, això portem ja, la universitat porta molts anys en aquest tipus d'ajudes, no? Pues el procediment és, hi ha una convocatòria, bueno, actualment fem dos convocatòries, coincidim més o menys en el que seria l'inici de cada quadrimestre, i pues en les convocatòries que plantegem per a aquest tipus d'ajudes, de manuals o de treballs d'investigació, de tesis doctorals, és pues que sol·licite per a un treball que estiga ja pues avançat, en el cas d'una tesi doctoral que estiga a punt de llegir, no? I que vulga redactar-se en valencià. Uh-huh. En el cas, per exemple, d'un manual, el tractament és un poc diferent perquè suposa que és un projecte pues que pot durar pues un any o any i mig la elaboració, i el que es dona és una ajuda inicial, una part de l'ajuda, al principi en la concessió de l'ajuda, i després una segona part una vegada que està publicat en el Servei de Publicacions d'Així de la Universitat. En el cas de la tesi doctoral, una vegada que està, la idea seria, i en un treball d'investigació igual, una vegada que està publicat, pues seria el ajudar en el que serien les despeses relacionades en la publicació de la tesi doctoral o del treball d'investigació. I, bueno, pues és una quantitat, el màxim, així ho tinc per així davant. Per exemple, per a treball d'investigació o tesi doctoral són 1.000 euros. Uh-huh. En el cas d'un manual, pues serien fins a 2.000 euros, no?
Vale.
Bé, després està tot el tràmit administratiu de com pagar i tot això, però això no tinc ganes de avorrir a la companya que estigui escoltant. Per tant, això ho deixe, no? Això ho deixe. Però, en fi, pagar, paguem, que és important, no?
Exacte, això és el que importa.
Pepe, sóc Armand. Mira, jo volia dir-te que la veritat és que totes aquestes iniciatives són molt positives, perquè de fet el glossari escultòric és el producte de la tesi doctoral, i a mi me vau concedir una ajuda per a les despeses d'edició, de fotocòpies, de maquetació, d'enquadernació i de més. I la veritat és que en aquest aspecte tinc molt que agrair al Servei de Promoció Lingüística i pel recolzament que me va donar ja en la publicació de la tesis doctoral, i també al vicerrectorat de Cultura pel seu recolzament en el glossari escultòric. Però les mesures que teniu en el Servei de Promoció Lingüística, molt positives en aquest aspecte, la veritat.
Pues això és el que intentem, no? El facilitar tot el que sigui possible a la gent que té interès o que té intenció de publicar en valencià, pues el que pugui fer-ho en la major comoditat possible, no? Que et dediqui únicament a lo que seria el treball d'investigar, de pensar, no? D'elaborar, no? I pues tot el que estiga després, que puguen ser problemes per editar o per a, no sé, despeses així relacionades en tot el tema, no? Pues el ajudar pues al màxim, no?
Val. Pepe, hola, bon dia, sóc Debi.
Hola, Debbie,
que volia comentar-te també. Es donen suport a molts treballs, però en concret, per què s'ha donat suport a la publicació del glossari escultòric? Què trobeu que aportava?
Bueno, en primer lloc perquè era un treball molt bo, no? Molt elaborat, i a més perquè no hi ha glossaris escultòrics per ahir, no? En valencià, no? Això oferia, també és molt interessant el que s'hagi publicat, perquè la nostra universitat està dins de la xarxa Vives d'universitats que agrupen a totes les universitats del àmbit lingüístic, i el glossari escultòric, clar, no està enfocat únicament per als estudis de Belles Arts de la Politècnica de València, sinó en general a totes les universitats o a tot l'àmbit lingüístic, no? Uh-huh. Jo penso que en aquest sentit, i a més això sí que ho vam mirar, no? Glossaris que foren equivalents, però no, jo penso que té, és excepcional, no? En aquest sentit, no?
Obrir un camí, no? Per a uns altres, és un precedent.
Bueno, hi ha més glossaris, però d'altres temes, no?
Sí,
en el cas de la nostra universitat, hi ha glossaris pues, relacionats amb temes d'arquitectura o de botànica o de qüestions més tecnològiques, si vol, no?
Sí.
En el camp de Belles Arts és el primer glossari important que es publica per part d'algun professor d'ací de la universitat, i en aquest sentit jo pense que paga la pena el recolzar, el dedicar recursos de la universitat al tema.
Sí, a més té un el, per a manejar-lo i per a veure'l, i a més és atractiu, val? O sigui, sí que crida, a mi em cridaria a comprar-lo, val? O sigui que...
Aquest tema a mi se m'escapa perquè nosaltres en recolzar, bueno, se m'escapa, però que m'alegre moltíssim, no? Però que en aquest tema jo pense que han participat altres persones i que jo pense que l'han fet molt bé, no?
Sí, sí.
Que nosaltres el contingut és el que hem recolzat des del principi, no? Perquè veien que era interessant, però després el format extern d'un llibre, que jo pense que també és una part important del llibre, no? Que al final han d'estar en les nostres mans, no? I dona així una sensació així... el donar una sensació càlida, no una sensació bona, no? També és important, no?
I tant. Gràcies, Pepe.
Moltes gràcies, Pepe.
Vinga, pues ale, fins l'altra.
Adéu.
Adéu.
Bé, Armand, tornant ja a la conversa amb tu, hi haurà gent que pensarà que redactar un glossari de terminologia, doncs això és una faena pròpia de filòlegs. Quins avantatges creus tu que té el fet que aquest glossari en concret, el glossari escultòric que presentem avui, l'hagi confeccionat no un filòleg, sinó una persona que és experta en la matèria de què tracta el glossari, no? En la tècnica escultòrica?
Pues la veritat és que en principi podria pensar o podríem pensar que és una intromissió de, bueno, per part meua en un camp que no em pertoca, però clar, jo sí que tinc un punt de vista completament diferent i sí que arriba a un tipus d'informació en la que un especialista no puga arribar. És a dir, que ell, per ell mateix, no arriba als continguts en quant a materials, en quant a especificitat de cadascuna de les disciplines d'aquest glossari, i en certa manera, d'alguna manera, n'hi ha que encetar aquest moviment, sinó la persona que no que se li pugui ocorrir, sinó que tinga la facilitat de poder arribar a aquestes disciplines i a conèixer-les, pues és la primera que té que començar a treballar sobre elles, és la primera que té que reflexionar sobre elles, en veure la possibilitat de poder-les estructurar d'una forma diferent, i jo crec que hauria de ser una relació entre aquests dos casos de treball. És a dir, se genera una necessitat en un camp de treball i després el següent camp de treball, en aquest cas, és el que tindria que aportar la seva visió com a especialista en el tema.
Ens acaben de comunicar que tenim a l'altre costat del fil Antoni Guiscafré, director de l'editorial Documenta Balear. Documenta Balear centra les seues publicacions en llibres escrits per a tot el territori de llengua compartida i abraça línies de publicació d'àmbit molt divers i interessant. Antoni, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Gràcies per poder intervindre en el programa.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Mira, Antoni, ens agradaria que ens comentara quines són les principals línies de publicació de l'editorial Documenta Balear.
El Documenta Balear té diverses línies i, per ventura, massa línies per ser una editorial petiteta. Tenim llibres de narrativa, història, poesia, natura, assaig, fins i tot de música, no? I fins i tot CDs i CDs àudio. És a dir, com podeu escoltar i per ventura alguns veure que tenim bastantes línies temàtiques.
Antoni, i dins de les col·leccions que ens ha comentat, on podem situar aquest llibre que presentem avui i per què els ha interessat a Documenta Balear publicar-lo?
Bé, a dins una col·lecció determinada no hi figura, perquè és un llibre especial i com a llibre especial requeria també un tractament diferenciador i així ho han fet. No forma part de cap estructura, de cap col·lecció, i té un disseny acurat i específic, perquè és un llibre que necessitava un tractament especial i, com veureu, és àgil, va de llegir, elegant, fet en dues tintes, perquè sigui agradable de llegir i de comprendre.
Ara mateix estàvem elogiant justament, abans que entrara vostè en antena, estàvem elogiant el format del llibre i la seva practicitat. O sigui que sí, estem totalment d'acord.
Sí. Val, bon dia, Antoni, soc David. Volia preguntar-li si amb la publicació d'aquest glossari es trenca l'estructura clàssica que caracteritzava les publicacions d'aquest tipus. Si és així, perquè en el pròleg crec que comentaven alguna coseta, doncs quines són les principals novetats?
Te refereixes novetats editorials de Documenta?
Sí.
Perquè, clar, el llibre, com he comentat abans, és un llibre especial, un glossari de termes, però no cal que figuri igual que la majoria de diccionaris que formi part de cap col·lecció, no?
Uh-huh.
I se li ha de donar un tractament especial. Però, al marge d'això, us puc comentar, al marge d'aquesta novetat, que és el glossari escultòric, no?
Uh-huh.
De Normand, també tenim un altre llibre, és un llibre d'assaig, també d'una valenciana, d'una jove valenciana, que li diuen Carla González Collantes.
Uh-huh.
I que acaba de treure la nostra editorial amb el Documenta Balear, un llibre que se titula Una llengua musicada.
Uh-huh. Que interessant, també. No?
I és una... I és un estudi a damunt la nova cançó, la música popular, els instruments tradicionals, les gloses, mitjans de comunicació, i ella fa feina del mitjà de comunicació. Aquí a Mallorca va fer feina en la televisió de Mallorca.
Mm-hmm.
Després tenim un llibre per entendre què és la biodiversitat, no? Escrit per un que va ser conseller del govern balear, Joan Meau.
Mm-hmm.
Titula Que punyetes és la biodiversitat.
Molt directe el títol.
Molt suggerent, sí.
Jo crec que el comprarem, eh?
I després, heu sentit anomenar en Gené Manila, no?
Uh-huh, sí, i tant.
I també traiem una novetat d'en Gabriel Gené Manila, que pensàvem presentar aquests dies, que és Hem d'enganyar el dimoni.
Uh-huh.
Que ara vendran les festes del dimoni de Sant Antoni.
Uh-huh.
I va ser un assaig damunt fantasia còmica i literatura de tradició oral.
Doncs ens ha donat un bon ventall per aquests Nadals, val? Començant no per l'Armat.
No us he contat tot.
És clar que no.
Volem que ens conte molt més, però la tècnica de so ens ha dit que té pressa.
Bé, quan vulgueu que vos conti alguna altra cosa d'aquí, no només de Mallorca, sinó de tot el que coneixem, pues basta que em telefoneu. No?
Sí, si podem fer...
Amb algun autor de Documenta, també vos puc donar el telèfon i vos farà quedar bé.
Ah, perfecte, perfecte. Això prenem nota, eh?
Sí, a més,
sí,
també...
Sí, podeu prendre nota.
Quan tinguin la pàgina web enllestida, perquè ahir vaig parlar amb una persona que em va atendre, doncs ja també poden consultar-ho tot, perquè la tenen en obres, em sembla, no?
Sí, però en un parell de setmanes estirà a punt.
Perfecte, doncs així ja ho saben també els nostres oients per poder trobar tota la informació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Antoni, ha estat un plaer.
Un plaer haver pogut xerrar aquí per una emissora de València.
Gràcies.
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 Bé, i tornem amb el nostre convidat, Armand, que el portem així un poc marejant, no? Cap ací, cap allà. A veure, Armand, ja per acabar, creus que aquest glossari pot ser el punt de partida per a introduir nous termes en els diccionaris tècnico-acadèmics d'escultura i belles arts?
Sí, la veritat és que sí.
Que contundent.
És que la vida és així de contundent. Sí, jo crec que sí, que pot ser el punt de partida o probablement el punt de partida ja ha tingut lloc, però jo crec que sí, perquè el mateix terme se li pot donar moltes accepcions, però no només a nivell escultòric, sinó en la vida quotidiana, qualsevol terme que probablement se li pot donar un significat en concret quan estàs parlant de la cuina o quan estàs parlant de l'esport o quan estàs parlant de qualsevol altra especialitat, l'aplicació al camp escultòric no serà contradictòria, però tindrà un significat completament diferent. És a dir, els mateixos termes també tenen la seva especificitat en el camp escultòric o en el camp de les belles arts. El que passa és que si és paraules noves, doncs probablement siga conseqüència dels avanços de la tècnica o coses semblants, però que tot això n'hi ha que replegar-lo, com el que comentàvem de la tradició oral, hi ha moltes coses que sí que se poden incloure, que sí que existeixen, però que estan com en l'aire, que ningú sap per on pululen i que de cop i repent t'apareix una paraula, t'apareix un terme o t'apareix un significat en concret que o el salves i el registres d'alguna manera, sense drets d'autor, evidentment, o se perd irremissiblement.
Moltes gràcies, Armand. Ha estat un plaer tenir-te una altra vegada per ací.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara escoltem Dins d'aquest iglú, un tema que apareix en l'últim disc recopilatori d'Antònia Font, en una nova versió gravada juntament amb 50 músics de la Bratislava Symphony Orchestra i que no us podeu perdre.
És el meu desert, sempre és meu desert. Ses flots són margalides, un sol en blanc, deses oceans. Ses algues són marines, tancam els ulls. Silenci totals, espai obert, fins i tot el cel. Són platges infinites, els aliments més primordials, falta i defecte brutal. Les coses no són fàcils per ningú, dins aquest iglú, tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És el meu desert, són cactus, són espines. coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descomunal, ple de telebruix, tanta llibertat, tanta magnitud. Les coses no són fàcils per ningú dins aquest iglú tan descongelat, tanta longitud, tan ple de finals, tan privat de tu. És meu desert, sempre és meu desert.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Antònia Font, un grup les cançons del qual destaquen per unes lletres imaginatives i una adaptació lliure de diversos estils musicals, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem les paraules porcellana i argila, que estan directament relacionades amb tot el que hem parlat al llarg del programa. Escoltem les frases següents.
L'argila és un material que permet que les mans siguin les autèntiques eines que modelen l'obra d'art. Les escultures de porcellana transmeten una sensació de delicadesa i de flexibilitat que no s'aconsegueix expressar amb altres materials. És una oda a la matèria que es contempla a si mateixa.
Pel que fa a la paraula argila, es tracta del nom comú que reben una mena de roques terroses criptocristal·lines formades essencialment per silicats d'alumini hidratats, que tenen la propietat d'esdevenir plàstiques quan se'n beuen d'aigua o de ser absorbents i desgreixants en sec. Recordeu que no hem de dir arcilla o arcilla per referir-nos a aquest tipus de roques. Pel que fa al mot porcellana, és un tipus d'argila amb un alt percentatge de caolí o argila depurada que permet el treball en parets primes. Tradicionalment, se'n valorava la seva transparència, sobretot a l'extrem orient, d'on és originària. Fixeu-vos que la paraula porcellana s'ha d'escriure i s'ha de pronunciar amb doble L. Si voleu saber més sobre aquests termes i molts més, sols cal que feu una ullada al glossari escultòric que avui us acabem de presentar. I ara volem que penseu quin pot ser el significat d'aquesta dita que us proposem. Escoltem-la.
En aquest projecte, qualsevol idea que tingueu relacionada amb el tema és profitosa per a tots nosaltres. Ja sabeu que tota pedra fa paret.
Quan usem aquesta dita, tota pedra fa paret, o en altres zones també diuen tota pedra fa marge, volem reforçar el fet que qualsevol idea o suggeriment es pot aprofitar i que no s'ha de deixar perdre res.
A continuació, escoltarem La Pedra, una cançó inclosa en el primer disc d'Àcid Úric, Explicit Lyrics, un disc que fa olor de somalla i que pren tota la seva força de la boira de la plana de Vic, a Osona.
Espera.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Àcid Úric, una formació unipersonal de recent aparició que no té massa passat però desitja omplir fins a vessar el seu futur, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'avui tracta d'un famós escultor valencià. Escoltem el text següent. Toni, per favor.
Gràcies. Escriu Joan Francesc Mira, no sense ironia, que a València, almenys per a una gran part dels seus veïns i regidors dels darrers 100 anys, la pintura està representada per Joaquim Sorolla, l'escultura per Marià Benlliure, la música pel mestre Serrano i la literatura per Blasco Ibáñez, colossos només comparables a les més altes glòries universals. Bé, segurament això darrer és una exageració, però no hi ha dubte que Marià Benlliure i Gil, fill del Grau de València, fou un escultor d'un talent considerable. Benlliure va néixer l'any 1862 en una família d'àmplia tradició artística. Des de ben menut va donar mostra del seu do per a l'escultura. Els seus primers concursos i exposicions van tenir lloc abans que complira els 10 anys. Als 13 ja va participar en l'Exposició Nacional de Belles Arts del 1876. La seva dedicació principal, amb tot, era llavors la pintura. L'any 1879 viatjà a Roma, on, fascinat per Miquel Àngel, va abandonar els pinzells per dedicar-se exclusivament a l'escultura. El 1887 es va establir definitivament a Madrid. Allí, en l'Exposició Nacional d'aquell mateix any, va obtenir la primera medalla per l'estàtua del pintor xativí Josep de Ribera. D'aquesta manera, el nom de Marià Benlliure prompte va adquirir fama. Caracteritzen l'estil de Benlliure un naturalisme detallista i minuciós i un impressionisme espontani, de modelatge nerviós, tan ràpid i vivaç que queda palesa al fang la petjada manual de l'escultor. En aquest sentit, va arribar a un nivell artístic prodigiós. En morir l'any 1947, Marià Benlliure ens va deixar una producció vastíssima. A València podem contemplar obres seues com són l'estàtua del pintor Ribera, ja esmentada, i que es troba a la plaça del poeta Llorente, el vistós monument al marquès de Campo, a la plaça de Cànovas, o l'estàtua sedent, en marbre blanc, del patriarca Joan de Ribera, que adorna el claustre del col·legi que aquest fundà.
Ja hem dit que Marià Benlliure pertanyia a una família de gran tradició artística. Això explica que dos germans seus arribaren també a ser artistes de renom. Podríeu dir-nos com es deien aquests dos germans artistes de Marià Benlliure? Repetim la pregunta. Pareu atenció. Podríeu dir-nos com es deien els dos germans artistes de Marià Benlliure? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es dona a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us preguntàvem en quin any es va representar per primera vegada una cosa rara a la ciutat natal de Martín i Soler, València. I la resposta correcta és l'any 1992, 206 anys després de l'estrena d'aquesta òpera a Viena. Aquesta setmana la persona guanyadora és Marc Ciurana González. Ja saps, Marc, que pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivá,
Antoni Martínez
i Elisa Giner.
Bé, i nosaltres no volem acomiadar-nos sense recordar-vos que podeu adquirir el glossari escultòric a l'editorial de la Universitat Politècnica de València pel mòdic preu de 30 euros. Si l'adquiriu fora de les instal·lacions seran 50 euros. Val? I ara us desitgem un bon Nadal.